l'Antologia s'ha internalitzat, però la filosofia ja va començar això, a mitjans del segle XIX, es va accentuar de tal manera que ja a començaments del segle XX ningú s'atrevia a dir que filosofia i psicologia era, o que la psicologia era una part de la filosofia. La psicologia era una ciència, potser una ciència. Ha estat molt comú, molt comú parlar, i encara se'n parla avui dia, de ciències dures, em sembla, i ciències no dures, ciències toves. Aquesta classificació és una classificació purament pedagògica. Tothom sap, em sembla, que llevat de persones que tenen un talent natural, que les matemàtiques són més difícils que la literatura italiana, per exemple. I tothom sap que la física és una disciplina molt difícil i que la biologia avui dia és una disciplina extremadament difícil. I altres disciplines que al començament no eren difícils han esdevingut difícils. Per exemple, l'economia necessita un equip matemàtic molt considerable i l'economia és també una ciència dura, el mateix, potser en diferent sentit, que la física. En canvi, es parla de ciències toves, com la literatura italiana, com la història, etc. No sé si això és veritat o no és veritat, però, de fet, el que passa és que la filosofia va cada vegada més des de mitjans del segle XIX, es va cada vegada més inclinada a apadrinar, diguem, una ciència tova, com era a l'època la psicologia. Bé, quan la psicologia es va independitzar, aleshores el filòsof no podia pretendre dir que la psicologia era el seu camp natural, i aleshores va dir, bé, per què no, per exemple, i aleshores alguns pensadors, especialment al final del segle XIX, al començament del segle XX, van fer una classificació de tot el que hi ha a l'univers amb dos tipus d'objecte, en el sentit neutral d'objecte. Coses que són, com una cadira, un cocodril, un ésser humà, un planeta, una sèrie de cromosomes, i coses que valen. Quan diem, per exemple, que això és blau, parlem de coses que són. Quan diem, per exemple, que això és bo, o dolent, o que és bonic, o lleig, parlem de coses que valen. I com que cap ciència s'ocupava, almenys oficialment, de coses que valen, no se li podia dir al físic, escolti, vostè, què me'n diu? Què li sembla de l'univers? És bo o és dolent? És bonic o és lleig? El físic diria, bé, potser jo tinc una idea individual, particular, sobre aquest valor de l'univers, però jo no puc posar aquesta idea dins de cap teoria física perquè senzillament no funcionaria. Aleshores, uns filòsofs, per exemple, Wittgenstein, Nietzsche, importants filòsofs alemanys, van dir, bé, la filosofia potser no es pot ocupar de coses que són, llevat, per exemple, de la història humana, però sí de coses que valen. La filosofia és una ciència del valor. Ara, al cap d'un temps es va començar a mostrar, a veure, que això no era tan clar com semblava a primera vista, perquè el valor, els certs judicis de valor, estaven també incorporats a disciplines que no eren filosòfiques. Què feia el filòsof aleshores? Encara li quedava un camp ben ample. Per exemple, la lògica. Bé, no ens ocupem ni de coses que són ni de coses que valen, sinó que ens ocupem d'unes estructures formals, com la lògica. Aleshores, la filosofia, el filòsof, era evidentment i sobretot lògic. I de fet, això va ser veritat. Molts grans filòsofs han estat al mateix temps grans lògics. Bertrand Russell, per exemple, o bé Frege era un lògic pur, però al mateix temps va plantejar problemes de filosofia molt fonamentals. Bé, els hi contaré una anècdota en aquest respecte, perquè vegin vostè fins a quin punt arriba un moment en què el filòsof no pot dir que ell s'ocuparà de la lògica ja que ningú més se n'ocupa. Hi havia un gran lògic nord-americà, C.I. Lewis, que va ser el fundador de la lògica modal. Jo el vaig trobar un dia en una reunió de l'Associació Filosòfica Nord-Americana a Cambridge, a l'Universitat de Harvard, i estàvem, ell i unes altres persones, justament en una de les sessions de lògica que es feien paral·lelament, organitzades per l'Associació de Lògica Simbòlica. Bé, C.I. Lewis va ser un gran lògic, va ser res menys que el fundador d'una de les grans branques de la lògica, és a dir, la lògica modal, i algú li va preguntar, escolti, professor, no li quedaria assistir a alguna d'aquestes sessions? I ell va dir, jo no hi entenc res. És a dir, aquest senyor, el professor Lewis, que va ser un gran lògic, ja no entenia la lògica. La lògica s'havia especialitzat de tal manera que ja el filòsof no la podia dominar. És a dir, el filòsof havia de fer una altra cosa. I les altres coses que va fer, per exemple, eren coses com lògica filosòfica, o filosofia de la lògica, però i això ja és una cosa molt diferent de fer lògica. Bé, no seguiré fins al final perquè naturalment el resultat és evident. El resultat és el següent, que quan en el curs del desenvolupament, del seu desenvolupament, la filosofia ha donat origen a moltes disciplines. Ha estat com una mare que ha donat origen a les ciències, al pensament polític, a la psicologia, a la lògica, però després s'ha quedat sense ningú, s'ha quedat sense res. Però és veritat això. Wittgenstein, referint a la persona en honor del qual es va celebrar aquest simposi, té una frase molt interessant, que és la filosofia, no sé si la frase és exactament així, però el doctor Terry Cabres, que conec Wittgenstein de memòria, em podrà dir si és, el que dic és completament equivocat, però la filosofia no és una disciplina, no és una ciència, sinó que és una activitat, Wittgenstein. És a dir, la filosofia no té objectes propis. La filosofia no es pot ocupar ni dels objectes físics, ni de processos químics, ni de processos biològics, ni d'organització de societats, ni d'estètica, perquè el matemàtic que ha passat amb la lògica ha passat amb l'estètica, que s'ha convertit en una disciplina independent. I aleshores de què s'ocupa la filosofia? Es podria dir, bé, com que no hi ha res, perquè se'n tornin a casa. Ja han fet prou, en fi, ja ha fet prou en el curs de 2.000 anys de donar origen o engendrar tant diverses activitats. Però hi ha una possibilitat, és tornar al començament. I tornar al començament és tornar en aquesta situació en la qual la filosofia s'ocupa de qualsevol activitat o de qualsevol ciència, sempre que sigui des d'un punt de vista especial. Per exemple, subratllant problemes que l'especialista no veu, i no és perquè no el coneixi, sinó perquè té una actitud diferent, és una cosa d'actitud. És a dir, si l'especialista, posem en cas el físic, i això ha passat tantes vegades, si l'especialista alguna vegada reflexiona sobre la seva disciplina, immediatament sorgiran problemes filosòfics. I això sí que em sembla que ho podria demostrar en molts casos que han tingut lloc, no solament a la física moderna en sentit estricte, sinó també a la física contemporània, a la física del segle XX. I suposo que també deu tenir lloc en un període que no sé en què consisteix, que tothom anomena postmodern. Imagino que no hi ha diferència entre el període modern i el postmodern respecte a l'estructura de la física. Bé, aleshores el que ha passat ha estat el següent. La filosofia ha tornat al principi a ser pensament, en el sentit no pejoratiu del món, del mot, en el sentit de tenir un contingut, però no un contingut propi, sinó un contingut donat per altres ciències i altres activitats. Ara vostès em podran preguntar, escolti, tot això és impossible. Per exemple, ha parlat d'aquest lògic, d'aquest gran lògic que va fundar la lògica modal i en un moment determinat va dir, mira, jo no vaig a cap sessió perquè no entenc res del que passa. Bé, però he esmentat una altra frase que em sembla que podria resoldre en certa manera el problema. Des d'un punt de vista determinat, des d'un punt de vista especial, que està constituït per l'hàbit. El filòsof és filòsof no perquè sigui més intel·ligent que el físic, sinó perquè té un cert hàbit. Un cert hàbit de trobar problemes allà on el físic no troba problemes. I és molt natural que moltes vegades el físic no troba problemes perquè està massa ocupat en fer física. Els problemes els troba només en cert punt determinat teòric. I el mateix passa en el pensament polític, en el pensament social, en la història de l'art, en les ciències o disciplines toves o dures, el que sigui. Ara bé, em sembla que aquest és el sentit pensament que té la càtedra que porta el meu nom. Per això aquesta petita intervenció meva avui dia es situa la filosofia i pensament, però volia justificar amb algunes quantes dades el fet que s'anomeni pensament. I voldria destacar encara més el que ja he dit al començament, és a dir, que el mateix que interdisciplinari pot dir o res o molt, pensament pot dir o res o molt. Esperem que vulgui dir molt. I esperem que des d'aquest moment aquest molt se vagi insertant a la càtedra, que estic molt agraït, porta el meu nom. Moltes gràcies.
Bé, té la paraula el doctor Ramon Pasqual, rector de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Bé, moltes gràcies. Jo no m'afegiré a tots els agraïments que tant el doctor Nadal com el doctor Ferrater Mora han dit ja. Simplement voldria agrair al doctor Ferrater Mora la seva presència aquí i la seva conferència. Agrair-li dient-li que suposo que en l'auditori no sóc l'únic que s'ha quedat amb ganes de poder-se quedar més dies en les lliçons que donaran aquí des del dia 6, però malauradament algun de nosaltres no ens hi podrem quedar. Els gironins podran tenir més opcions que els que no en som. Jo tenia ganes d'aprofitar aquesta intervenció meva en aquesta acta inaugural per dir unes quantes coses, però el doctor Nadal me les ha trepitjat pràcticament totes. Suposo que com que és un tema del qual hem parlat moltes vegades i que avui mateix n'hem parlat, doncs s'ha produït una certa simbiosi, una certa comunicació d'idees i m'ha deixat pràcticament sense poder dir res. Però sí que voldria insistir en un parell de punts que encara que em repetiré potser són prou importants per acabar-los de arreglar. Quan es parla de que s'ha de crear una quarta universitat a Catalunya, en els mitjans de comunicació jo sempre tinc cura de dir que el que s'ha de fer és expansionar el sistema universitari català. I això s'ha de fer per raons de tipus demogràfic fins l'any 95 i per raons d'altres tipus fins i tot més enllà de l'any 95. Perquè cada vegada a Espanya, com en altres països d'Europa, els percentatges de les poblacions que aniran a la universitat a rebre formació inicial o formació permanent seguiran augmentant. Per tant, és urgent, és necessari incrementar el sistema universitari. Però al mateix temps que s'expansiona el sistema universitari, el que s'ha de fer és incrementar-ne la seva qualitat. Fa uns quants dies jo publicava en un diari que a la universitat pública catalana no hi havia crisi. És cert que hi ha molts problemes, i sobretot els universitaris els coneixem i els coneixem a fons. I de problemes n'hi ha molts. I la qualitat universitària que oferim no és suficient. Per tant, l'expansió del sistema universitari passa per poder acollir més estudiants, de les edats que siguin, i per oferir un producte de millor qualitat. Les dues propostes que el doctor Nadal ha assenyalat com a contraposades i que potser poden tenir elements comuns i no ser tan contraposades, passen per centralitzar o descentralitzar. Al meu entendre, una proposta excessivament centralitzadora potser sí que serviria per atendre una demanda que, com ha dit el doctor Nadal, es produeix on hi ha l'oferta i per tant és distorsionada, però al meu entendre serviria perquè el nivell mitjà de les universitats catalanes baixés. En aquest sentit, jo clarament, i crec que és una postura que l'ha dit el doctor Nadal, la dic jo, i més o menys és una postura oficial de l'Autònoma, la nostra opció és una opció descentralitzadora, convençuts de que no és fàcil ni és una cosa que es pugui fer d'un dia per l'altre fer una bona universitat. Aleshores, en aquest sentit, ens sembla que si a més d'augmentar el tamany de la universitat catalana hem de contribuir a que la seva qualitat no vagi avall sinó que vagi amunt, l'opció descentralitzadora de reforçament dels nuclis existents fora de Barcelona i també dels propis de Barcelona ens portaran a expansionar el sistema i a millorar-ne la seva qualitat, i quan dic la seva qualitat vull dir la seva recerca, el seu ensenyament, que a vegades ens el descuidem, i la seva capacitat d'innovació. En aquest sentit, moltes vegades els centres descentralitzats, els centres perifèrics, que deia el doctor Nadal, es caracteritzen, i això és una realitat, per una qualitat, a vegades, no sempre, inferior a la que puguin tenir els centres més grans. Això és conseqüència pura i simplement de que aquests centres han nascut sense planificació. Avui dia qualsevol empresari, qualsevol institució que vol crear una cosa, el que ha de fer és planificar adequadament i saber quins són els seus objectius. Els nuclis de Girona, i de Tarragona i de Lleida han nascut d'una manera anàrquica, fa 10, 15, 20 anys, han nascut sense cap planificació i amb una carestia de mitjans molt considerable. Jo no sé quina serà la resolució que s'adoptarà sobre aquesta expansió del sistema universitari català, però tard o d'hora, si no és ara, serà d'aquí 5 anys, serà d'aquí 10, la solució descentralitzadora s'imposarà perquè és l'única que ens pot portar a resoldre els autèntics problemes que té la universitat catalana. Per tant, jo el que demano als universitaris gironins, que de la mateixa manera que han sabut crear una càtedra Ferrater Mora, com la que avui inaugurem, que facin un esforç d'imaginació per aprofitar tot el marge que la llei dona, que si se la mira bé en dona molt, i fins i tot si cal forçant modificació de la llei, que les lleis estan fetes per modificar-la de tant en tant, per poder fer a Girona una universitat, a mi m'ha agradat el que ha dit el doctor Nadal, una petita gran universitat. Petita gran universitat que no pot ser la còpia del que té la Universitat Autònoma de Bellaterra, perquè llavors la farem mal feta. Penso que ha de ser una universitat d'unes característiques que jo no vull dir perquè no les amagui, perquè no les sé, però que els universitaris gironins, no sols, sinó d'acord amb les institucions gironines i amb la societat gironina, han de fer un esforç de planificar el que volen per d'aquí 10, 15, 20 anys. A vegades aquestes planificacions estratègiques un després no hi arriba, però és com allò de que d'acudit d'un alemany molt quadriculat que venia aquí i es queixava en el cap d'estació que el tren arribava 3 minuts tard i li va preguntar per què tenien horaris, i el cap d'estació li va contestar que nosaltres tenim horaris perquè ell pogués saber en quants minuts de diferència arribava el tren. Jo crec que nosaltres el que hem de fer els gironins és planificar la universitat que volem, perquè un dia o altre la tindrem, més o menys lligada a la Universitat Autònoma de Barcelona, amb un grau menor o major, saber exactament el que volem i utilitzar la nostra imaginació, o la imaginació dels gironins en aquest cas, per fer una universitat suma d'iniciatives com aquesta de la Càtedra Ferrater Mora o altres que el doctor Nadal ha dit i que l'Estudi General de Girona està realitzant, per d'aquesta manera contribuir alhora a expansionar el sistema i augmentar-ne la seva qualitat, perquè si Girona es crea una universitat original i una universitat diferent, que no sigui una còpia mimètica de les nostres, quan dic les nostres vull dir les de Barcelona, amb les seves virtuts i els seus efectes, quan les altres universitats vegin aquestes iniciatives imaginatives i de qualitat, sentiran esperonades a millorar també els seus propis productes. Bé, res més. Només, com veuen, les meves paraules no eren més que una altra manera de dir les mateixes que havia dit el doctor Nadal. Els agraeixo a tots vostès la seva companyia, i especialment al doctor Ferrater Mora la seva intervenció, i a tothom que ha fet possible aquesta càtedra el seu treball. Moltes gràcies.
Quan ha saltat la teva no sabia si la teva o la meva.